6 de març i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El barri de Collfabà, amb una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de la GEM, Jaume Tubau, i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars de Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació de veïns, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat del barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Lopetegui, que és veïna del barri des de 1998, afronta el càrrec amb il·lusió i determinació per obtenir millores. Per aconseguir-ho, està oberta a treballar conjuntament amb altres associacions, com la de Sant Francesc, que és UEST, amb qui comparteix objectius com la instal·lació de la passera de Can Bernet. D'altra banda, l'audiència pública del ple de març, celebrat el dilluns 17 de març, va servir d'altaveu a una altra veïna del barri, Maria Jesús Ginesta. Aquesta es va queixar principalment de les mateixes problemàtiques que ha detectat l'associació de veïns. Respecte al soroll que es genera a la ZEM Jaume Tubau durant els caps de setmana, la tinenta d'Alcaldia de Serveis Urbans, Cristina Paraire, va reconèixer la situació i va assegurar que estan treballant en un reglament dels equipaments esportius per regular horaris i que es prohibeixin elements sonors en els camps i en els pavellons. La mateixa veïna també va preguntar per la passera del pont de Can Bernet i Paraire va respondre que en els pròxims mesos podran tirar endavant finalment la passera provisional. També la senyora Ginesta va qüestionar la idoneïtat de construir els jutjats en aquest barri i es va queixar sobre el fet que la gent aparqui les caravanes a la via pública. Sobre aquest darrer tema, Paraire li va respondre que no està prohibit aparcar el carrer i les caravanes i que, amb tot, estan estudiant implantar àrees blaves i verdes al barri, la qual cosa podria solucionar també aquest problema pels veïns, va dir.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'alumnat de l'Institut d'Angeleta Ferrer participarà a la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts de la xarxa transversal. A l'esdeveniment, que tindrà lloc el 3 d'abril a la Sala Beckett de Barcelona, es culminarà el procés de creació de peces teatrals amb l'escenificació dels guions elaborats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atancé i Roger Vilà. Es tracta d'una activitat artística i formativa per acostar el jovent a les arts escèniques. Al llarg de 6 sessions, els participants han treballat amb professionals de l'escriptura i la dramatúrgia per aprendre a elaborar un text teatral. A la sessió final, prevista per al 3 d'abril, els alumnes faran les lectures dramatitzades dels textos que han elaborat. El text més votat es proclamarà vencedor de l'edició. Aquesta és la segona edició del Torneig de Dramatúrgia per a Instituts, un projecte organitzat per la xarxa transversal i els teatres dels ajuntaments de les 7 ciutats participants, així com Tramoia Cultura i la col·laboració de la Sala Beckett. A banda de l'Angeleta Ferrer de Sant Cugat, també hi participen l'Institut d'Olofeu de Figueres, l'Institut Garrotxa i l'Institut Montsacopa d'Olot, l'Institut Gabriel Ferreter de Reus, l'Institut Laia Arquera de Mataró, l'Institut Dolors Mallafré i Ros de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Celestí Ballera de Granollers.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja es poden presentar les candidatures per als Premis Cambra 2025, organitza la Cambra de Comerç de Terrassa. Els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial en 4 categories: internacionalització, innovació, estratègia, criteris d'ESG i millor iniciativa emprenedora. A més, durant la cerimònia, que se celebrarà el 10 de juny al Teatre Principal de Terrassa, es lliurarà el Premi Cambra a la Trajectòria Emprenedora, un reconeixement honorífic. Aquest any l'acte se celebrarà sota el lema A toc de pitu, posant en valor la contribució històrica de la ciutadania en el desenvolupament econòmic de la regió. Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura fins al 27 d'abril a través del web oficial dels Premis Cambra. Per participar-hi cal que tinguin la seu social o activitat en un dels 12 municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa, entre els quals es troba Sant Cugat del Vallès. Els projectes seran avaluats per un jurat format per representants institucionals, empresarials i dels mitjans de comunicació. Els Premis Cambra 2025 destaquen el talent i la innovació de les empreses del territori, valorant aspectes com la seva projecció internacional, la capacitat d'innovació tecnològica, el compromís amb la sostenibilitat i el foment de l'emprenedoria. La categoria d'estratègia criteris ESG substitueix la denominació anterior de sostenibilitat per adaptar-se millor als objectius de l'Agenda 2030 de l'ONU.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La policia local ha trobat el cos d'un home sense vida aquest dimecres al matí al carrer Monestir. Tot i que el sistema d'emergències mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cos de l'home, que ha quedat estès enmig de la via pública, ha obligat a tallar el trànsit al carrer Monestir fins gairebé les 12 del migdia, quan s'ha fet l'aixecament de cadàver. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, els Mossos d'Esquadra han descartat la mort per causes violentes o per atropellament.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Ajuntament obrirà les instal·lacions per Setmana Santa perquè la ciutadania pugui fer esport en aquest període vacacional de les escoles. Les EM de Can Magí, de Mirasol i les pistes de Sant Francesc seran els equipaments que es podran utilitzar en dies i horaris marcats. La regidoria d'Esports continua amb aquesta aposta iniciada al Nadal amb més de 5.000 persones que van passar per aquestes instal·lacions.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Furtivos, la major exhibició d'helicòpters de radiocontrol, aterra al camp de vol de Can Graell sota l'organització del Club Aeromodelisme Sant Cugat el 3 i 4 de maig. Una vuitantena de pilots vinguts de tota Europa demostraran les seves acrobàcies al cel santcugatenc. Una de les atraccions és veure l'italià Mirko Cesena, un dels millors pilots a nivell mundial. Un dels organitzadors de Furtivos és el Marc Roman. Roman anima la ciutadania per apropar-se a veure un esdeveniment que promet ser únic. Sentim-lo.
Sobretot serà una gran exhibició de vol amb helicòpter radiocontrol, maniobres normalment no s'acostumen a veure i sobretot és un vol molt espectacular de cara al públic.
L'organització atorga diferents premis en funció del nivell d'acrobàcies que ofereixen. I de moment ho deixem aquí, amb aquest apunt esportiu acabem. Trobareu més notícies a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bona tarda, avui és dimecres 26 de març i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El barri de Collfabà, amb una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de la GEM, de la ZEM, perdó, Jaume Tubau, i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars a Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació de veïns, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat del barri.
Claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Lopetegui, que és veïna del barri des de 1998, afronta el càrrec amb il·lusió i determinació per obtenir millores. Per aconseguir-ho, està oberta a treballar conjuntament amb altres associacions, com la de Sant Francesc Est i Oest, amb qui comparteix objectius com la instal·lació de la passera de Can Bernet. D'altra banda, l'audiència pública del ple de març, celebrat el dilluns 17 de març, va servir d'altaveu a una altra veïna del barri, Maria Jesús Ginesta. Aquesta es va queixar principalment de les mateixes problemàtiques que ha detectat l'associació de veïns. Respecte al soroll que es genera a la ZEM Jaume Tubau durant els caps de setmana, la tinenta d'Alcaldia de Serveis Urbans, Cristina Paraire, va reconèixer la situació i va assegurar que estan treballant en un reglament dels equipaments esportius per regular horaris i que es prohibeixin elements sonors en els camps i en els pavellons. La mateixa veïna també va preguntar per la passera del pont de Can Bernet i Paraire va respondre que en els pròxims mesos podran tirar endavant finalment la passera provisional. També la senyora Ginesta va qüestionar la idoneïtat de construir als jutjats en aquest barri i es va queixar sobre el fet que la gent aparqui les caravanes a la via pública. Sobre aquest darrer tema, Paraire li va respondre que no està prohibit aparcar al carrer les caravanes i que, amb tot, estan estudiant implantar àrees blaves i verdes al barri, la qual cosa podria solucionar també aquest problema pels veïns, va dir.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'alumnat de l'Institut d'Angeleta Ferrer participarà a la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts de la xarxa transversal. A l'esdeveniment, que tindrà lloc el 3 d'abril a la Sala Beckett de Barcelona, es culminarà el procés de creació de peces teatrals amb l'escenificació dels guions elaborats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atancé i Roger Vilà. Es tracta d'una activitat artística i formativa per acostar el jovent a les arts escèniques. Al llarg de 6 sessions, els participants han treballat amb professionals de l'escriptura i la dramatúrgia per aprendre a elaborar un text teatral. A la sessió final, prevista per al 3 d'abril, els alumnes faran les lectures dramatitzades dels textos que han elaborat. El text més votat es proclamarà vencedor de l'edició. Aquesta és la segona edició del Torneig de Dramatúrgia per a Instituts, un projecte organitzat per la xarxa transversal i els teatres dels ajuntaments de les 7 ciutats participants, així com Tramoia Cultura i la col·laboració de la Sala Beckett. A banda de l'Angeleta Ferrer de Sant Cugat, també hi participen l'Institut d'Olofeu de Figueres, l'Institut Garrotxa i l'Institut Montsacopa d'Olot, l'Institut Gabriel Ferreter de Reus, l'Institut Laia Arquera de Mataró, l'Institut Dolors Mallafré i Ros de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Celestí Ballera de Granollers.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ja es poden presentar les candidatures per als Premis Cambra 2025, organitza la Cambra de Comerç de Terrassa. Els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial en 4 categories: internacionalització, innovació, estratègia, criteris d'ESG i millor iniciativa emprenedora. A més, durant la cerimònia, que se celebrarà el 10 de juny al Teatre Principal de Terrassa, es lliurarà el Premi Cambra a la Trajectòria Emprenedora, un reconeixement honorífic. Aquest any l'acte se celebrarà sota el lema A toc de pitu, posant en valor la contribució històrica de la ciutadania en el desenvolupament econòmic de la regió. Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura fins al 27 d'abril a través del web oficial dels Premis Cambra. Per participar-hi cal que tinguin la seu social o activitat en un dels 12 municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa, entre els quals es troba Sant Cugat del Vallès. Els projectes seran avaluats per un jurat format per representants institucionals, empresarials i dels mitjans de comunicació. Els Premis Cambra 2025 destaquen el talent i la innovació de les empreses del territori, valorant aspectes com la seva projecció internacional, la capacitat d'innovació tecnològica, el compromís amb la sostenibilitat i el foment de l'emprenedoria. La categoria d'estratègia criteris ESG substitueix la denominació anterior de sostenibilitat per adaptar-se millor als objectius de l'Agenda 2030 de l'ONU.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La policia local ha trobat el cos d'un home sense vida aquest dimecres al matí al carrer Monestir. Tot i que el sistema d'emergències mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El cos de l'home, que ha quedat estès enmig de la via pública, ha obligat a tallar el trànsit al carrer Monestir fins gairebé les 12 del migdia, quan s'ha fet l'aixecament de cadàver. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, els Mossos d'Esquadra han descartat la mort per causes violentes o per atropellament.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Ajuntament obrirà les instal·lacions per Setmana Santa perquè la ciutadania pugui fer esport en aquest període vacacional de les escoles. Les EM de Can Magí, de Mirasol i les pistes de Sant Francesc seran els equipaments que es podran utilitzar en dies i horaris marcats. La regidoria d'Esports continua amb aquesta aposta iniciada al Nadal, amb més de 5.000 persones que van passar per aquestes instal·lacions.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Furtivos, la major exhibició d'helicòpters de radiocontrol, aterra al camp de vol de Can Graell sota l'organització del Club Aeromodelisme Sant Cugat el 3 i 4 de maig. Una 80ena de pilots vinguts de tota Europa demostraran les seves acrobàcies al cel santcugatenc. Una de les atraccions és veure l'italià Mirko Cesena, un dels millors pilots a nivell mundial. Un dels organitzadors de Furtivos és el Marc Roman. Roman anima la ciutadania per apropar-se a veure un esdeveniment que promet ser únic. Sentim-lo.
Sobretot serà una gran exhibició de vol amb helicòpter radio control, maniobres normalment no s'acostumen a veure i sobretot és un vol molt espectacular de cara al públic.
L'organització atorga diferents premis en funció del nivell d'acrobàcies que ofereixen. I de moment ho deixem aquí, amb aquest apunt esportiu acabem. Trobareu més notícies a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, avui és dimecres 26 de març del 2025 i comencem a fer un repàs a les notícies més destacades de Sant Cugat del Vallès. Us parla Pau Vázquez. I avui comencem parlant del barri de Collfabà, perquè amb una població de més de 6.000 habitants ha reactivat la seva associació de veïns amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de la ZEM Jaume Tubau i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars a Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat al barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Lopetegui, que és veïna del barri des del 1998, afronta el càrrec amb il·lusió i determinació, ha dit, per obtenir millores. Per aconseguir-ho, està oberta a treballar conjuntament amb altres associacions de veïns, com la de Sant Domènec, que és Lluest, amb qui comparteixen objectius com la instal·lació de la passera de Can Vernet. I avui també és notícia que Furtivos, la major exhibició d'helicòpters de radiocontrol, aterra el camp de vol de Can Graell sota l'organització del Club Aeromodelisme Sant Cugat el 3 i 4 de maig. Una vuitantena de pilots vinguts de tota Europa demostraran les seves acrobàcies al cel santcugatenc. Una de les atraccions serà veure l'italià Mirko Cesena, un dels millors pilots a nivell mundial. L'organització atorga diferents premis tenint en compte el nivell d'acrobàcies que ofereixen. Escoltem un dels organitzadors, Marc Roman.
Sobretot serà una gran exhibició de vol amb helicòpter radiocontrol, maniobres normalment no s'acostumen a veure i sobretot és un vol molt espectacular de cara al públic.
I aquest dimecres 26 de març us proposem la conferència Pantalles i vida, eina o joguina, que forma part del cicle de conferències al Xalet Negre i a la Casa de Cultura. Aquesta conferència anirà a càrrec de Francisco Villar, psicòleg clínic i doctor en psicologia, també és coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida al menor de l'Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona. Serà a les 6 de la tarda, és una activitat gratuïta a la Casa de Cultura. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. A continuació, escoltarem la reemissió de la tertúlia d'avui.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Avui plantegem una tertúlia de serveis necessaris a Sant Cugat, de reivindicacions històriques, de compromisos i d'intencions, i de tot el que encara queda per fer. És cert que Sant Cugat en els últims anys ha crescut molt, però i que no poden haver-hi sucursals de tot a cada municipi, que per això hi ha les capitals de comarca. Però si fem un llistat, ens trobem que ni hospital, ni urgències pediàtriques, ni tresoreria de la Seguretat Social, ni jutjats, ara tampoc ni oficina del DNI. Potser avui ja està solucionat, però fins fa un parell de setmanes Sant Cugat feia més d'un mes i mig que tampoc oferia servei de CP per falta de personal, ni Institut Nacional de la Seguretat Social, ni trànsit, i segurament me'n deixo algun. El que hem dit, està clar, no pot haver-hi sucursals de tot a cada municipi, però no creieu que un municipi de 100.000 habitants i amb els impostos que es paguen hauria de tenir més serveis? Quins creieu que falten i per què? Abans de començar aquesta tertúlia, saludem els participants. A Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia, per la part de Junts, bon dia.
Molt bon dia.
La regidora d'Esquerra Republicana, Esther Madrona, bon dia.
Bon dia, què tal?
El secretari d'Organització Local del PSC, Àlex Ballesta, bon dia.
Bon dia.
El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
Bon dia.
La regidora de la CUP, Ariadna Sierra, bon dia.
Bon dia.
El portaveu de Vox, Marco Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs bé, si us sembla, comencem per representació al ple, com sempre fem. Jordi, tens la paraula.
Primer un petit apunt. No som encara oficialment 100.000 habitants, ho dic perquè ho anem dient, però no ho som.
Bueno, però hem d'arrodonir i, de fet, en l'esmorzar del govern amb la premsa ja parlàvem d'aquests 100.000 i és una xifra en la que tots hi estem ja fixats, eh?
D'acord, però encara oficialment encara no ho som. A veure, jo per dir, abans d'anar directament als serveis que, evidentment, li manca a Sant Cugat, jo faria un parell de reflexions. La primera és que aquesta és una ciutat, com molt bé has dit, que ha crescut molt. Érem un municipi dels, no diria dels petits de la comarca, però sí dels mitjans, i actualment som el tercer municipi de la comarca. O sigui, hem passat per davant de ciutats com Rubí, Cerdanyola, i en el moment que es van decidir posar aquests serveis a la comarca, doncs Sant Cugat no n'hi va tocar ni un, per dir-ho així, no? O pràcticament cap, i els van repartir per altres municipis de la comarca. La realitat que hem viscut aquests darrers 25-30 anys és que el salt demogràfic de Sant Cugat, però no només demogràfic, també econòmic, perquè m'atreviria a dir que som pràcticament, o gairebé, podríem dir, la primera potència econòmica de la comarca en aquests moments. Pel nombre d'empreses de l'IBEX, per molts factors, per la situació geogràfica, però en canvi, les administracions que haurien de situar aquests serveis a Sant Cugat doncs no han fet els deures, Evidentment, la de l'Estat és flagrant, però també hi ha alguns casos de la Generalitat. Vull recordar que som, en matèria de policia, som comissaria dependent de Rubí, en matèria de Mossos. No tenim ni tan sols ABP pròpia. Vull dir que aquí podríem una miqueta repartir a tot arreu, però especialment, evidentment, a l'administració de l'Estat, que clarament no ha fet els deures, no? I la segona idea que volia llançar és el fet de que hauríem tots d'apel·lar una miqueta al principi de responsabilitat competencial, perquè després hi ha una mica de cara dura. O sigui, no s'hi val en dir, escolti, jo li donaré el servei si vostè em posa unes oficines. Jo li donaré el servei si vostè em posa, em paga doncs, el que costa, diguéssim, doncs, aquest servei a la ciutat. I si no, no li poso. Home, això també s'hauria d'acabar. Si algú no vol exercir les seves competències i no vol pagar per les competències que té, que les traspassi. És així de senzill. Dic, el que no s'hi val és estar aquí, en fi, no, jo vull tenir la competència però no vull ni pagar-la i el servei prestaré un servei absolutament en precari, no? Per tant, això ens passa massa sovint amb determinats serveis que presta l'Estat a Sant Cugat. Per tant, demanaríem també, evidentment, responsabilitat competencial, ja que la volen tenir, perquè, escolta, si no la volen, que ens la cedeixin o que la cedeixin a una altra administració. I després, si voleu, entrarem en els serveis concrets que li manquen a aquesta ciutat en matèria, evidentment, doncs, dels que has comentat en la teva llista.
Mm-hmm. Esther?
Sí, jo potser sí que entro, Jordi, una mica en aquests serveis com estrella, no? O aquells serveis que des d'Esquerra Republicana sí que entenem que falten a la ciutat. Compro gran part del discurs que feia el Jordi en aquest sentit de planificació, no? La radiografia de la ciutat crec que és coneguda i compartida per tothom, per tant, crec que no cal repetir-la, però sí que és cert que en aquesta ciutat a les portes, si Jordi no podem dir encara directament 100.000, doncs com a mínim a les portes dels 100.000 habitants, crec que sí que ha arribat el moment de reclamar o seguir reclamant, de fet, algun d'aquells serveis públics que crec que són necessaris en aquesta ciutat. I deixeu-me que faci un apunt en termes de reflexió, que jo crec que no provocarà debat, perquè al final és la realitat, que és que Sant Cugat és una ciutat que, com la majoria de ciutats del país, s'està envellint, no? Aleshores, sobreentenc, o m'agradaria sobreentendre, que també en vistes d'aquest envelliment de la població no només hem de tenir serveis o equipaments que evidentment doncs puguin oferir una atenció directa a aquest perfil poblacional, com per exemple, no? Hospitals, residències o centres de dia, sinó que crec que també hem d'estar predisposats a treballar per aconseguir que la majoria de serveis públics que tota la ciutadania pugui necessitar, doncs també puguin ubicar-se a la ciutat per un tema de facilitar aquest accés. Aleshores, en termes concrets sí que m'agradaria destacar algunes coses, algunes ja les he dit, ja les he començat a avançar ara, com aquest concepte de residència o centre de dia, també evidentment el famós hospital, que jo crec que és una reivindicació que no sé si tots, però com a mínim la majoria dels partits polítics que estem ara representats en aquesta tertúlia, doncs l'hem anat reclamant. Crec que també podem explicar aquesta reivindicació històrica dels jutjats, que sembla que comença a ser també una realitat a la ciutat. Els famosos intercanviadors, que jo crec que treballar en la línia d'assegurar que el transport públic doncs és fàcil de fer servir a la ciutat, doncs crec que aquí també hi hauríem d'estar tots i totes d'acord. No només parlo de transport públic en el sentit ferroviari, trens, ferrocarrils, Renfe, sinó també pensar en que potser Sant Cugat també necessita una estació d'autobusos que permeti també la connexió d'autobusos entre les ciutats de la comarca. I m'agradaria acabar aquesta primera intervenció amb una reflexió d'un fet que està passant no només a la ciutat, sinó a moltes altres ciutats de la comarca i del país, que és el tancament de línies de les escoles públiques, que jo crec que això potser ho deixo així una mica, faig una mica de globus sonda, i m'ho guardo una mica per la segona intervenció. Uh-huh. Àlex.
Bé, jo crec que si bé és cert que hi ha serveis que no depenen directament de l'Ajuntament, que és veritat que Sant Cugat no té, bé ser els jutjats, bé ser l'hospital, bé ser l'Oficina de la Seguretat Social, també hi ha serveis que depenen de l'Ajuntament, per exemple, el transport públic o la gestió d'equipaments esportius. A nosaltres ens han arribat moltes queixes del gimnàs del centre, que tampoc estem portant del tot bé. Jo crec que hi ha dos punts que expliquen aquesta manca de serveis. En primer lloc, ja ho apuntava el Jordi, un creixement hiperaccelerat. O sigui, jo vaig buscar una comparació de quan havia crescut Sant Cugat del 2000 al 2023, ha crescut uns 45.000 habitants. Estàvem en 52.000 i ara estem, això, orbitant els 100.000 habitants. Sabadell, en comparació, ha crescut de 183.000 a 218.000. És a dir, estadísticament, per percentatges, no és tan notable, no? I en aquest sentit, es pot dir que, tot i que portem molt de temps reclamant aquests serveis, la justificació per tenir-los o perquè l'administració ens faci cas, diguem, és relativament recent. Llavors, després hi ha un altre punt. Molts d'aquests serveis, jo m'enfocaré en el tema dels jutjats, és molt feixuc aconseguir uns jutjats, perquè hi ha àmbits que depenen, per exemple, la construcció de l'edifici depèn de la Conselleria de Justícia, la creació del partit judicial i la dotació de la planta judicial depèn del Ministeri de Justícia. Em sembla que es poden comptar amb la mà el número de vegades que s'ha reformat la relació de partits judicials, per exemple, a Espanya. Són coses molt feixugues i que triguen molt de temps, no? I després hi ha un segon punt, que és una mala gestió d'aquest creixement. En aquesta època que he dit, va governar sobretot Convergència. En aquest sentit, l'alcalde Aymerich i l'alcalde Vallès, els dos, jo crec que l'alcalde Vallès s'emmiralla molt en el senyor Aymerich, van fer referència a parar el creixement. Parar el creixement no es pot parar el creixement. És a dir, sempre hi haurà gent amb diners que pot venir a comprar-se un pis o que pot venir a fer-se una casa. Llavors, voler parar el creixement és renunciar a gestionar-lo. I en aquest sentit, doncs, ens trobem que hi ha barris que no tenen ben feta la connexió, bueno, que en general que hi ha serveis que no estan, diguem, a nivell de lo que és la ciutat de població.
Alfredo.
Sí, bon dia. Aquest matí he fet una mica l'anàlisi de veure quan va arribar Sant Cugat als 50.000 habitants, ja que va ser l'any 98. En l'any 98, estem parlant de fa 26-27 anys. En aquell moment, com també ho deia el Jordi abans, Rubí i Cerdanyola eren ciutats de l'entorn amb una població de sobre dels 50.000. En aquest cas, Rubí estava pels 56.000, l'any 98, Cerdanyola una miqueta més, una mica menys, una mica més que Sant Cugat, els 51.000. Clar, una ciutat que dobla la població pràcticament en 20 i pocs anys, pues és òbviament que aquí hi ha hagut un creixement molt ràpid per part de poblacional i per part d'habitatge, i no un creixement exponencial al mateix ritme del que seria el tema de serveis. Podríem fer la carta dels Reis Mags aquí ara mateix, no? Perquè a tots els àmbits ens ocorreria qualsevol instal·lació, equipament necessari. Però sí que jo em voldria centrar potser en algun que ja ha sortit ara fa un moment, que era el tema de l'hospital com a...